Generació digital.
En GameLab 2023 ja estem amb Xavi Carrillo. Xavi Carrillo és un vell conegut del programa. Fa molts anys, ara comentàvem fora de micro, que fa molts anys que has estat amb nosaltres, t'hem vist en diverses èpoques de Digital Legends i bueno, és un plaer tornar-te a tenir amb nosaltres aquí. I a més, doncs, amb GameLab on has estat, has fet has tingut una xerrada on s'han dit coses interessants, no? Respecte, doncs, a una certa IP d'Activision, de la que parlarem ara, i de Digital Legends. Però la meva primera pregunta, que la sol fer a tothom, i és una miqueta com una forma de trencar el gel, és que m'agradaria que m'expliquessis com recordes tu el teu primer encontre amb els videojocs? O com va ser el primer videojoc que vas veure? Com van ser els teus primers moments amb els videojocs?
Ui, el meu primer moment amb el videojoc va ser amb un Apple IIe, que li vam comprar, jo vivia a París, i li vam comprar a un investigador americà. I vaig comprar l'ordinador i tenia tot, eren disquets de 5 1/4, i allò va ser per mi, bueno, una cosa, vaig descobrir tot un món, no? I donaré algun exemple d'un joc que és el Conan the Barbarian, no? O sigui, el Conan the Barbarian, o fins i tot el primer Wolfenstein, amb un Apple IIe.
Molt bé. GameLab, on ens trobem ara, ha sigut tradicionalment un lloc on es veia molt del talent de jocs de les universitats i dels estudis de videojocs petits que venien aquí una miqueta a mostrar. El 2002, quan neix Digital Legends, no hi havia formació en videojocs, no hi havia universitats en videojocs, els videojocs realment no s'estudiaven. Com era el perfil de la gent que en aquells primers anys del 2000 es volia dedicar als videojocs? D'on sortia la gent que es dedicava als videojocs i com era fer el salt, no, doncs, d'aquesta passió que no s'estudiava enlloc cap al món professional?
Pues sempre ha sigut molt vocacional. La gent que treballava en videojocs era gent que ho feia perquè havia tingut una relació, perquè programava a casa seva o feia models a casa seva o escrivia dissenys, no? Molta gent, diguem, que s'havia format a si mateixa normalment en entorns poc regulats, i si havien estat en un entorn regulat no era de videojocs, a vegades teníem gent d'informàtica, però, i de fet a Digital tenim molta gent que no té la carrera, que s'han format, gent de primeríssim nivell mundial, i això. Recordar que quan vam començar sí que hi havia, o sigui, no hi havia formació de videojocs, però hi havia una universitat a La Salle que utilitzaven el videojoc perquè la gent aprengués física. Llavors hi havia aquest petit matís.
Ara fa bastant poquet, unes quantes setmanes, tenim les dades de l'últim Libro Blanco del DEP que es va presentar i que realment confirma, doncs, la posició una miqueta dominant de Barcelona com a pol de la producció i la facturació en videojocs a Espanya. I jo crec que Digital Legends en té en bona part un cert paper, doncs, en això. Quins creus que han sigut els factors que han propiciat que Barcelona, durant tot aquest temps, hagi crescut tant com a hub creatiu dels videojocs?
Nosaltres, quan vam començar, de fet, quan vam arribar a Barcelona, les institucions ja estaven mirant altres indústries, no? Estaven encara... I com innovar? Llavors va haver-hi un moviment, no?, que va començar, doncs, l'Ajuntament a Barcelona Activa, teníem Generalitat, doncs, amb Acció, Cidem, en aquella època, indústries culturals, i, diguem, tothom, de manera bastant concertada, hi havia una voluntat i una visió molt clara de que s'havia de transformar la ciutat perquè fos una ciutat creativa, tant en start-ups com després amb això es va afegir videojocs, no? Llavors és una feina, no és una sorpresa el que està passant ara, perquè és el fruit de molts anys de treballs per crear aquest ecosistema, no? Perquè això és el que tenim. Tenim un ecosistema molt fort en start-ups i tenim un ecosistema molt fort en videojocs. Però això s'ha anat creant treballant indústria, universitats, institucions públiques, no? I aquest treball que s'ha anat fent, que es continua fent, ens ha portat on estem avui.
Has comentat el tema de les startups, i una de les coses que potser a vegades s'ha criticat en del model local en el sector dels videojocs és que potser som excessivament un model basat en petites startups, que segons com no poden aguantar potser, doncs un primer joc que no és un èxit, i per tant van, es creen, desapareixen. Què creus que faria falta perquè el sector del videojoc a Catalunya o en inclús a Espanya, doncs passés una miqueta d'aquest model de tantes petites startups, almenys a empreses de tamany mitjà que es poguessin començar a consolidar.
Sí que és cert que tenim un model amb empreses, amb microempreses, no? Molt, molt, molt fragmentades, però bueno, això és una cosa positiva. El que hem de veure és com acompanyem aquestes microempreses a que siguin mitjanes i com acompanyem aquestes mitjanes a que siguin gran o acabin formant part d'un grup, no? Llavors s'ha anat fent una feina molt bona, treballant, jo crec, liderada en aquest cas per l'ISEC, en les que s'ha anat acompanyant equips molt petits, equips sense experiència, equips amb gent que es veu que té passió, que té voluntat, amb finançaments i acompanyament. No són només diners, hi ha tota una estructura que fa que aquestes empreses, no? Avui teníem a la Jangmi, no? La Jangmi estava a la primera de la rodona amb mi, és una microempresa que ara ja deien que començaven a tenir facturació o visió a 6 mesos, a un any, no? Llavors això és una feina d'acompanyament, i el que hem de continuar fent aquesta feina, hem de continuar acompanyant aquestes empreses petites i micros, és un acompanyament, ja us dic, no només financer de formació i financer tot al llarg, no? Perquè hi ha diferents fases. De fet, curiosament, la fase més perillosa no és que el teu primer joc no funcioni, sinó és al revés, que el teu primer joc funcioni, perquè llavors, per fer el segon, t'has de professionalitzar, i aquesta és la transició normalment més complicada. És a dir, tu has tret un joc, el joc funciona, però tu no has pensat amb el teu pla de negoci què passarà després. I aquí, normalment, és quan les empreses pateixen més.
En el panell que has tingut, l'últim panell que has tingut aquest, just abans de la pausa del migdia, era Call of Duty, Developing Key Talent in Barcelona, estàveu Digital Legend, estàveu Infinity Ward, i amb l'Ivan Sánchez Lobo s'ha comentat precisament una cosa que m'agradaria comentar-te. Es parlava de la importància de Barcelona, de com Barcelona atrau talent, com empreses internacionals, tot ho sabem, des de King, Ceptolabs, etcètera, estan buscant seu a Barcelona. Aquesta importància de Barcelona com a hub creatiu de videojocs, creus que beneficia sobretot a talent local, o és a vegades un bon reclam per captar talent estranger més que talent local, o està repartit?
Mira, tornaré a parlar d'ecosistema. A l'ecosistema tenim un ecosistema bo i fort, i tot això impacta de manera positiva en l'ecosistema. Llavors, quan la Barcelona, i jo començàvem aquest matí amb això, Barcelona és un hub ja mundial, no és una cosa a la que aspiràvem quan vam començar tots fa 20 anys, ara és una realitat. Llavors, hi ha, evidentment, necessitat de talent, que és una cosa que passa a nivell mundial, però això ha canviat, i ara no estem buscant el mateix, estem buscant talent de qualitat, talent de molta qualitat, no? Talent molt sènior, és a dir, això, la qualitat està millorant. Llavors, què passa? Quan ve una empresa i s'instal·la, porta gent, porta coneixement. I aquesta gent al final acabarà rotant, acabarà muntant empreses, acabaran anant a altres empreses. Llavors hi ha una diguem, polinització de la indústria i una transferència de coneixement. A la vegada s'agafarà gent de les unis que es formaran. Potser, les petites empreses que, el que deies tu, han acabat un projecte, bueno, aquest projecte no ha funcionat, però el fet d'haver acabat un projecte, aquesta gent ja té un bagatge molt important, no? Llavors, tot està, diguem, correlacionat. I una de les coses que també comentàvem aquest matí amb la Marisol és que el que ara hem de trobar i ho hem d'aconseguir tots plegats, tenim un ecosistema molt fort, l'hem de cuidar, i el que hem d'anar, ara la paraula és sostenible, hem d'aconseguir coexistir tots perquè tots ens necessitem, i veure aquest esforç d'aquí als 10 propers anys és que aquest ecosistema sostenible i no sigui una bombolla.
Com dèiem a l'última xerrada que has tingut, Call of Duty Developing Key Talent in Barcelona, aquí el nom que als nostres oients segurament més els impactarà és aquest Call of Duty. Fa cosa d'un any, que no sé si era cap al març del 2022 o cap al gener del 2022, doncs anunciàveu que estàveu treballant amb Call of Duty, sobretot doncs, una IP importantíssima que segurament ve de la mà del que va passar doncs, amb Activision. I m'agradaria preguntar-te què ha canviat a Digital Legend des de l'adquisició per part d'Activision.
L'adquisició per Activision ha sigut una cosa molt natural, no? Primer vam començar a treballar junts, hi ha hagut una química molt bona. Des del primer dia ens hem sentit còmodes, ells amb nosaltres, no? I després, bueno, això va acabar amb una adquisició i ara dic que és una evolució lògica perquè ara estem treballant amb el joc més gran que hem fet mai, no? I amb més projecció. I és una evolució perquè és quelcom que tots volíem a l'empresa, no? Nosaltres hem fet joc de qualitat, hem fet jocs que han durat anys, però treballar amb una IP tan gran, no? Estem parlant de Call of Duty, estem parlant d'una IP que ha generat 30.000 milions de dòlars. No? Estàs parlant de treballar amb talent internacional de primer nivell. No? És una experiència molt engrescadora, els equips són extraordinaris, s'està fent una feina increïble.
Sí, sí, es comentava doncs, pel mateix Ivan a la xerrada que heu tingut, no? Doncs el fet de que tant Infinity Ward, que està dedicat a la part de Call of Duty més de PC i consoles, i vosaltres que la feu en la part de mobile, esteu tots junts al mateix sostre i de que us retroalimenteu una miqueta el talent d'un amb l'altre i que això fa créixer aquesta IP que, com tu dius, és una de les més importants a nivell mundial. I tenint en compte que els altres últims jocs han sigut basats en IPs vostres, com Respawn, no vols, com Afterpulse, com és precisament treballar amb una IP tan gran i que segurament està sota tant de control, no? Heu tingut molta llibertat creativa, heu tingut molt de control per la casa mare sobre què es fa o què no es fa?
Bueno, nosaltres inicialment, abans de fer Respawn, ja havíem treballat amb IPs, no? Nosaltres vam treballar amb Adidas, vam treballar amb Disney, vam fer el primer Battlefield Mobile, Battlefield Company 2, Battlefield 3, per tant, l'equip ja està acostumat a això. I l'equip està, evidentment, hi ha coses que canvien, però el que deia, era una cosa que ens venia de gust, no? Volíem, era l'etapa següent, i estem encantats. O sigui que, bueno, quan treballes un IP hi ha moltes coses que marca la IP, però després dintre d'això sí que tens un marge creatiu important i Digital Legend està deixant una empremta important com un dels equips que està treballant amb el Warzone Mobile.
Què és el que podrà esperar el jugador de Call of Duty Warzone quan estigui ja disponible?
Llavors, Call of Duty Warzone Mobile, el que estem és portant l'experiència de Warzone a Mobile. Estem parlant de que tenim un mode Battle Royale amb 150 jugadors, 120 jugadors, perdona, fins a 120 jugadors.
A la vegada.
No? Estem parlant de que tindrem una cross progression entre mobile i les altres plataformes, amb un Battle Pass que tindrà elements compartits. Estem parlant, diguem, d'entrar en una dimensió que no s'havia entrat fins ara.
En aquest moment, com es troba el desenvolupament de Warzone? O en quin moment podem esperar que això arribi realment al públic?
Pues mira, el que s'ha anunciat és que el joc sortiria aquest any. I ara estem amb un limited release, que vol dir que està a Suècia, Noruega, Xile i Austràlia, i ens està permetent expandir, diguem, escalar i bueno, ajustar a proves i el feedback que estem rebent és molt positiu, hi ha molt entusiasme i bueno, això apunta a una direcció molt interessant.
I ja per últim, una aposta com aquesta, amb una IP tan important, per descomptat que implica Digital Legends, però implica realment Digital Legends al 100%, en el sentit de que hi ha espai per algun petit projecte paral·lel, per seguir desenvolupant alguna IP pròpia, o tota la casa està 100% volcada en el Call of Duty?
A veure, jo crec que no s'entén la dimensió de lo que és, no? I per posar un context, hi ha quatre estudis treballant amb el Warzone Mobile, no? Nosaltres som 100 persones, llavors hi ha tres estudis més. Per tant, ara mateix, diguem, estem tots completament dedicats a acabar el joc i a llançar-ho. Si bé és cert que, com deies, el fet ara de tenir un petit equip molt expert d'Infinity Wars a les nostres oficines, que estan asseguts amb la gent, ens permet tenir un intercanvi de coneixement i un enriquiment molt important, no? I ja veurem això a on ens porta.
Okay. Doncs Xavi Carrillo, moltíssimes gràcies. Acabeu de passar un bon Game Lab i molta sort per quan arribi el llançament ja mundial de Call of Duty Warzone.
Fantàstic, doncs moltes gràcies. És un plaer sempre parlar amb vosaltres i bueno, esperem tornar a parlar quan traiem el joc.
Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.